Bon dia, són les 9 del matí, gairebé 4 minuts. Sintonia de Nova Ràdio Lloret. Iniciem una edició més de la Tertúlia Ciutadana. En aquesta ocasió i en aquest ja mes de març saludem els nostres contertulis avui de dreta a esquerra. Joan Gou, molt bon dia.
Bon dia.
Joan Valls,
bon dia. Bon dia a tothom.
I en Miquel Fenero, bon dia.
Bon dia i bon sol.
Tenia el dubte si convidar més Miquels, però avui ha estat més Joans, eh? Bé, doncs, comença aquesta tertúlia ciutadana amb temes que proposem i que prenem sempre de punt de partida al Bon Dia Bona Hora, l'informatiu local. Avui hem informat que l'Ajuntament reclama al Govern Central unes pensions dignes a través d'una declaració institucional signada aquest dilluns, coincidint amb una concentració de pensionistes a la plaça de la Vila i just abans de començar el ple ordinari. Una declaració institucional que ha comptat amb el suport de tots els grups excepte Ciutadans. I és que les pensions és un dels temes, podríem dir, estrelles en els darrers dies a causa d'aquestes mobilitzacions que hi ha hagut per part de la gent gran, que sí, es mobilitza, si ho comparem amb la gent jove. No sé vostès què en pensen al respecte.
Doncs jo, francament, o sigui, jo crec que la gent jove sí que es mobilitza també, o sigui, a nivell d'exemple i potser partidista, però totes aquestes mobilitzacions per la independència, he vist força gent jove i gent implicada i amb ànims i tal. Menys del que caldria, és que també vivim en un temps i sotmesos a una tirania de les administracions que vull dir que gairebé que ho fem per internet, perquè és que no et dona temps ni a sortir de casa per tantes coses amb les que hem de protestar.
A mi em sembla que tot aquest tema de les pensions és bastant inútil. Dintre de l'estat espanyol, doncs, mai hi haurà les pensions que corresponen, i el que haurien de fer els partits republicans seria explicar com funcionen les pensions i com en la República Catalana sí estarien garantides.
Bé, no cal aquestes alçades de la vida dir què està passant al país i evidentment amb tot, amb la política, no? Quan uns partits corruptes estan al poder, és evident que hi ha diferències socials molt importants, no? I la pensió dels jubilats és una d'elles, però més que res la falta de sensibilitat i la falta de criteri a l'hora d'aplicar aquests augments. I quan veiem per un costat que hi ha uns augments que s'han aprovat per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per equiparar el sou dels Mossos d'Esquadra, que és una reivindicació tan justa com qualsevol altra, i ens donem compte que els jubilats els tracten com si fossin deixalla i que fossin residus socials donats, és a dir, a prop de l'extinció, i que el que estan desitjant és que s'extingueixin i que es morin, és vergonyós pensar que aquests dirigents són els que intenten portar aquest país no sé cap a on, però des de luego la gran majoria de la societat, suposo que tothom se'n dona compte que no, que estan esgotats i que els hi queden tres telediaris, que diria aquell.
Dèiem que es mou o es mobilitza més la gent gran que no pas la gent jove, perquè en aquestes grans mobilitzacions o manifestacions hem vist molta gent gran lluitant per les pensions, que també, segons quins entesos, diuen que la gent, les persones de 40-50 anys, relativament joves, gairebé no cobraran pensió, no? I si cobren serà una cosa molt simbòlica, i en aquestes persones d'aquesta franja d'edat no els hem vist involucrats en aquestes mobilitzacions.
Sí, jo sobre això volia dir que, al meu entendre, hi han dos trampes que han de quedar evidents i que, al meu entendre, també se'n parla poc. Primera, l'augment de les pensions amb el percentatge, em sembla que és el
0,25,
un 0,25. A mi m'agradaria saber, amb els últims 5 anys de mitjana, la classe política quan li ha pujat el sou. per fer una comparativa. O sigui, ja no reivindicar un dret històric com pot ser el de la policia i tal, que, com deia l'amic Gou, molt digna la reclamació i tal, saps? Sinó fer un efecte comparatiu. O sigui, a mi em sembla que els jubilats són els que menys se'ls hi ha pujat de qualsevol altre col·lectiu que pugui existir a la nació. I per un altre cantó, una altra trampa. El dret de la gent gran a tindre un mitjà de subsistència té que considerar-se com un dret adquirit. El fet de vincular les pensions a la bossa de les pensions, que diuen, si pot ser efectiva, millor que millor. No seria jo qui desitgi el contrari. Però la gent gran té que tindre garantit un pagament, una subsistència digna pel fet de ser gran. Si no hi ha diners en el fons de les pensions, que el treguin de defensa, que el treguin de com calgui, que quan a ells els interessa, bé, fan sortir els diners per lo que ells volen. Per lo tant, un error vincular-ho a la bossa de les pensions.
Sí, és així. No...
Bé, veig que en Joan no té gaires ganes de parlar.
No.
Ja el solo paré de moment i després que continuï. Jo crec que la gent gran, deies, surt al carrer i protesta, no? Uh-huh. Aquesta gent, pensem que és la gent que fa uns anys tenia por. Vivia sota l'amenaça de la por del règim anterior, no? És una gent ara que té entre 60, 70 i 80 anys, per tant és una gent que ve de l'època de la por. I aquesta por l'hem perduda. Que hi era hora, no? És a dir, han hagut de passar 40 anys o 50 anys perquè la gent perdés la por. La por a dir el que pensa i d'expressar-se i de sortir al carrer. I això és molt important. És a dir, la societat té que ser una societat viva, reflexiva i que té que apretar els seus governants, no? Això per una banda. I per l'altra banda, no cal ara que fem aquí un dibuix d'on venim i per què està passant tot el que està passant, no? És a dir, estem veient com s'està reconduint l'estat cap a una altra situació i cap a una altra deriva i cap a un altre pensament i cap a una altra manera de dirigir la societat, no? I la gent la gran majoria no està conforme. Ja no parlo només de Catalunya, sinó que parlo de l'estat en general. És a dir, hem vist la gent sortint a Madrid, a Bilbao, a Sevilla, a Barcelona, és a dir, ha sigut tot l'estat, no? I probablement els governants actuals faran cas als jubilats per una senzilla raó, perquè són 9 milions de votants. I tothom sap que el vot del jubilat és molt important. I també cal dir que un jubilat de fa 40 anys no té res a veure amb un jubilat d'avui. És a dir, avui serien els millennials, que en diuen, no? És a dir, aquesta gent que està connectada a internet, que fa FaceTimes amb els nets que estan treballant a Suïssa o que estan treballant a Austràlia, que és una gent que està molt connectada, que està molt informada, que ja no s'ha de dir que només a jugar al dòmino i donar a menjar als coloms. Per tant, estem parlant d'una jubilació amb capacitat, amb coneixement, amb intel·ligència, informada i capaç de reaccionar a davant de qualsevol atac de qualsevol partit polític que tingui la intencionalitat de manegar aquest col·lectiu cap al seu terreny, no? I això jo crec que és molt important i s'ha de ressaltar. El jubilat d'avui no té res a veure amb el jubilat que coneixíem quan nosaltres érem petits, que era una gent molt, molt gran, una persona amb 60 anys estava amortitzada. És a dir, li quedaven possiblement, tinguem en compte que quan es van fixar les pensions a 65, la mitja de vida era en 60-63 anys. La gran majoria no hi arribava. Avui dia això està superadíssim. És a dir, tenim gent de 80-85 anys amb unes condicions estupendes i amb una capacitat de viure.
Aquest és el problema?
Clar. Bueno, per ells sí. Per ells sí, perquè el càlcul se'ls en va. És a dir, si tu has calculat que la vida d'algú, d'un objecte, d'una persona està calculada amb una mitja i la de passes llargament, és evidentment que tindràs una disfunció econòmica que mai s'ha recalculat en funció de la qualitat de vida de la gent, sinó s'han mantingut les pensions i l'edat de jubilació 65 fins que es va començar a parlar de treballar fins als 70-73 i probablement de cara al futur veurem que la gent haurà de treballar fins al final dels seus dies per poder subsistir, perquè és l'única manera de poder-ho fer. Per tant, aquest concepte de la societat del benestar, de l'edat de jubilació als 65 anys, acabi desapareguent del nostre ideari col·lectiu.
Lo qual és un error també, perquè tot un col·lectiu de 9 milions de persones mitjanament, o sigui, tranquil·lament atesa econòmicament, mou molta economia també. O sigui, un jubilat que no tingui que ajudar els fills a pagar la hipoteca, que tingui les seves necessitats mitjanament cobertes i, doncs, per exemple, aquí que estem en un poble turístic, sabem de què va això, i que es pugui disfrutar de dos vegades a l'any de 10 dies d'oci, viatjant una mica amunt, una mica avall, ajuda molt a l'economia nacional. Per tant, aquesta política de racaneria també en certa manera és il·lògica, perquè no ajuda, o sigui, retreu una de les parts de l'economia del país que rotllava i bastant bé.
Joan, desperta't.
Sí, sí, estic.
En què està pensant, en Joan Valls?
Moltes coses. Moltes coses. Jo crec que al país ens hauríem de fixar en models que existeixen, models nòrdics, i implementar-los. Jo no veig una altra. No veig una altra sortida que fer les coses pel nostre compte, perquè la part de l'Estat, que és qui dirigeix això, doncs és ineficient. I no depèn de partits, ni perquè és aquest partit o l'altre, és una ineficiència històrica. Llavors ens hem desempallegat de tot això i fer-ho com ho fan alguns països d'èxit al món, i és que tampoc és tan difícil.
Governi qui governi l'Estat espanyol, no hi haurà una millor gestió?
Depèn de les sensibilitats de, o sigui, governi qui governi, no és el mateix, ara ficaré dos extrems, que governi el PP o que governi la CUP. Les sensibilitats envers uns col·lectius i contra uns altres són ben diferents.
És que la CUP a l'Estat espanyol no governarà mai, això és, per tant, és que no és això. És a dir, si us hi fixeu des de la transició fins ara, governi qui governi, dels que han pogut governar, no d'un grupet petit i això, més o menys la política econòmica ha sigut sempre la mateixa. Quina diferència hi havia entre les polítiques econòmiques d'en Solchaga o del següent? Mínimes. Aquí defensava a quins grups defensava la política econòmica del PSOE? Doncs a la banca, no sé què tal, i els altres també. Vull dir, és que no hi ha massa diferència. Jo crec que és una cosa de país, de mentalitat. I jo penso, i estic convençut, que per tradició, per històrica, per manera de veure el món, si la fessin, doncs una part d'aquests programes aquí deixarien de ser-ho. I ja està, és que no hi ha més, vull dir, no n'hi ha més.
Jo crec que hauríem d'anar mirant una miqueta més endavant i analitzant una miqueta el que està passant a la societat des del punt de vista tecnològic, l'evolució, la gran revolució en la que estem immersos i que no en som conscients a vegades. Fixeu-vos que el discurs que tenim aquí és parlar de política tradicional i de l'antiga política, de la manera que ens estaven governant i de la manera que ens estem governant en aquests moments actualment, no? Però la societat va per una altra banda. La societat de la informació, la societat digital, la societat que ens ve a sobre, és a dir, els canvis que s'estan produint en la societat, acabem de passar ara al mobile, i hem vist que les operadores ja s'estan movent per al 5G, no? El 5G que farà funcionar la societat d'una altra manera. Probablement, no sé si arribarem a temps nosaltres de veure, tot i que tot va molt ràpid, acabarem veient governs virtuals. És a dir, això de tenir un govern constituït i ministres i cadires i parlaments i debats i tot això que estem acostumats a veure, ja sé que costa d'entendre i de visualitzar, però vull dir, probablement anem cap aquí. És a dir, la virtualització total de la societat, des de les monedes, el comportament i el que avui entenem per dirigents polítics que intenten marcar unes pautes de conducta amb una societat rebel que no està d'acord ni amb uns ni amb els altres. És a dir, per què? Perquè estem molt acostumats a canviar les coses cada 30 segons. i els governs són lents, són feixucs, són una gent que estan acostumats a fer 40 instàncies per bellugar una cadira, i això la societat ja no ho admet. És a dir, nosaltres, que som part d'aquesta societat, ja no ho admetem. I això caldrà tenir-ho en compte de cara al futur, perquè de la manera que pensem tots, i pensem que, esclar, a darrere d'aquest govern en vindrà un altre, que si no serà pitjor, serà encara més dolent que el que hi havia, i que no tenim expectatives de trobar ningú en aquests moments, que jo almenys, i parlo ara per mi, no veig en el panorama de l'estat espanyol cap govern que sigui capaç d'il·lusionar a tota la comunitat de tots els països que conformen Espanya de cara al futur. I això és depriment per la societat, i la societat ho sap, i ha perdut una cosa bàsica, que és la confiança en els lideratges. Bé. Siguin els que siguin, és igual.
I li falta raó.
No, jo crec que cadascú té la seva percepció de la situació, uns més que altres, uns més cap a la dreta, altres més cap a l'esquerra, però tot això era desapareguent, és a dir, el tema dretes, el tema esquerres, el tema centres, és a dir, tota la vella política està destinada...
Ara es parla directament de vergonya.
Bueno, clar.
O sigui, ja ni dretes ni esquerres, clar. Ara es parla de vergonya. En el teu discurs, que l'he trobat molt interessant, i que ja declaro des d'ara que seria irresponsable i suïcida no contemplar-ho, és veritat tot el que has dit, però per mi es tracta d'una cosa encara més bàsica. Sigui per internet, sigui virtual, o sigui el que sigui, el govern el que es tracta és de una gent amb qui els votants han depositat la confiança, el primer que fan és recollir, a través dels impostos, cosa lògica, amb això creen una caixa i marquen prioritats. I això, hi hagi o no hi hagi internet, és el que es diu governar. Llavors, el fet de que tot canviarà perquè sigui per internet, jo ho trobo una mica il·lusori. Aquí el que hi ha són uns grups de pressió que defensen uns interessos molt determinats, i això, ni que sigui amb senyals de fum, continuarà existint. Per això surten els moviments socials, com els indignats, com la CUP, com Podemos, a Itàlia ara mateix s'ha vist també. Són gent que estaria d'acord en que potser estan poc preparats, estaria d'acord en que estan poc preparats perquè, de fet, són gent que ja tenen la seva feina, no s'hi volen barrejar gaire, els hi fa pudor la política, consideren que això és un verí i no s'hi volen barrejar, consideren que un joc amb les cartes marcades amb ells que no hi comptin, però que, donada la falta de vergonya evident i descarada que hi ha en aquests mons, no tenen més remei que sortir a la palestra. I és aquí on hi ha la lluita de futur. Saps?
T'entenc, però jo parlava de del nou món dintre de la tecnologia i de la manera de pensar.
Sí, però si un senyor amb el nou món dintre de la tecnologia el que prima són els interessos immobiliaris...
Et posaré un exemple. Tots aquests interessos de capital i de moviments i de grups de pressió i de grups interessats, tot això desapareix. És a dir, des del moment que, no sé si heu sentit a parlar del blockchain...
El senyor Rockefeller, de repent, dirà que ja s'ha cansat de guanyar diners...
El senyor Rockefeller, un dia d'aquests es moria, també, com tots.
I no té fills.
Bueno,
i no té socis. I no té...
Jo no ho sé, no ho conec. No he tingut la sort o la desgràcia de poder dinar amb ell.
Jo tampoc no m'ajunto un porria.
Però vull dir, si tenim en compte això, cap apuntava al futur, cap apuntava als sistemes de blockchain, bitcoins, monedes virtuals i tota aquesta història, està molt per sobre del model aquest que estem parlant de social. És a dir, una cosa és el model social que els polítics, la política, l'establishment i els grups de pressió han establert per dirigir la humanitat, però l'altra cosa és la humanitat que ja pensa per ella mateixa, que ja no es refia d'aquesta gent, i que la societat està evolucionant. És a dir, la bestiesa que estem vivint en aquests moments, que molta gent no és conscient. És a dir, seria l'equiparable a una tercera guerra mundial, sense haver de matar ningú, però estem canviant tota la societat. La revolució industrial va canviar la societat després de la Segona Guerra Mundial, i en aquests moments la tecnologia i els operadors que estan, i les aplicacions i tot el coneixement aplicat a la tecnologia, ens està canviant un model econòmic i social de comportament que ja no encaixa en els vells esquemes que tots tenim al cap i que tots en parlem i que ens discutim i que diguem que això no va bé.
Sí, però et vull fer un petit esment. Sé per on vas i...
T'imagines?
De veritat que em sap greu, Tallata, però la revolució industrial, que per cert va ser abans de la Primera Guerra Mundial, o sigui, va ser més o menys després del Napoleó o por ahí, estava en mans dels posseïdors de capital. I tota la revolució industrial va contribuir, o sigui, tenia la finalitat de crear encara més capital per reinvertir amb més guanys, i els guanys produïen guanys. I es va... no és que no hi hagués... diferències de classes, però es va fer bastant abismal. Llavors, quan hi ha aquesta revolució tecnològica, les eines en mans de qui estan?
De la gent.
No, de la gent no.
I tant.
No, de qui les produeix i de qui les controla.
Tu t'imagines d'aquí uns anys que desaparegui la banca i que el control de la moneda virtual, digue-li Bitcoin, digue-li Ethereum, digue-li...
Per cert, a mi em sembla que el Bitcoin és una estafa que estan preparant per crear un castell.
Tots aquells que no estan... és a dir, que desconeixen com funcionen les coses, normalment solen dir que no funcionaran i són escèptics, jo ho entenc. I ho he sigut en el seu moment, és a dir, va haver un moment que jo podia comprar bitcoins i com que no hi creia no em vaig comprar. Si els hagués comprat avui seria milionari.
Sí, i el que els compra avui segurament demà s'arruïnarà.
Però això ha sigut la societat sempre. Sí, deixant de banda què passarà amb els que en tenen i els que no en tenen, imagina per un moment que la banca desapareix, que el control del Banc Mundial i dels bancs europeus i dels bancs centrals no té cap sentit, perquè és una moneda que no existeix. És a dir, des del moment que aquest control econòmic el perdi el governant i que estigui en mans del poble, el governant no té cap sentit de ser. Clar, ja sé que és molt bèstia, imagina't.
No, però és que vull dir, si passés això, seria... perquè, d'acord, el banc perd el control del diner tal com ara l'entenem, però llavors el bitcoin per què puja i baixa? No per coses de productivitat.
Perquè hi ha demanda, hi ha oferta.
Exacte, és un moviment purament especulatiu.
Bueno,
qui controla l'especulació? Qui dona les notícies? Veritables o falses?
Mm-hmm.
Saps? O sigui, per això, en aquest sentit, és el que jo dic que és una estafa monumental. És a dir, vostè compri les accions d'aquesta caixa que tenim aquí davant, que això pujarà com l'espuma. I de sobte, quan l'altre creu que ja s'ha perdut l'interès i allò ja no pujarà gaire més, de sobte don notícies falses, però prèviament ell s'ha vengut les seves accions.
Bueno, aquesta manera de calcular-ho, de pensar-ho i d'analitzar-ho forma part d'un sistema molt antic. Que és el que has après, el que hem après, el que estem tots acostumats a calcular.
I el que funciona, a dia d'avui encara, eh?
Home, si funcionés no estaríem aquí discutint si funciona o no funciona.
Home, pues, per exemple, o sigui, a la banca, i no he vingut preparat en aquest aspecte, però exemples recents ho diuen, o sigui... que els bancs han creat... Mira, per exemple, sé que Baic Antic, perquè és dels anys 80,
ja
l'efecte de los bonos basura, no? Saps? O sigui, a l'efecte dels bons basura. O sigui, un senyor volia invertir en Westinghouse o en Telefòniques, perquè eren les estables de tota la vida. Els experts, els que dominen la informació, els diuen, no facis això, perquè les inversions s'han de diversificar. No compris Telefòniques. Mira, et vendré un cistellet d'allò on també hi ha Telefòniques, i aquí és on es mengen els diners de la gent. A canvi de què? A canvi de gent que, primera, té el poder de la informació. Al tindre el problema de la informació, s'ha creat ell mateix una aureola d'expert, que aquesta persona sap el que es toca, és creïble. I aquesta persona fa el que fot és el timo de l'estampita. I amb el Bitcoin...
No vull entrar en tu ara en un
debat. Que passarà exactament el mateix.
Avui,
un resum?
Sí.
Avui en Miquel ha vingut de forma filosòfica i econòmica.
Miquel Sócrates.
Una cosa, abans de donar la paraula a en Joan Valls, que està més calladet, que pobret, que no el deixa ni... L'Albert Robert, que sempre ens segueix, i a més per Twitter, diu... Va de Joans, avui? i també que els joves som els que més ens hauríem de queixar, som els que més perjudicats en sortirem, en referència a les pensions. Joan,
sí,
tot teu.
No, després d'aquesta discussió d'un nivell alt, jo voldria fer un petit resum per veure si... jo del que han dit hi ha un parell de coses que vull destacar. Es veu clarament que la tecnologia influeix molt en el tipus de societat,
Total.
O sigui, és absolutament evident, llegint història es veu que depèn de la tecnologia que hi hagi en cada moment surt una societat o una altra. Llavors, la societat industrial, la revolució industrial que es diu, que jo crec que no és ben bé el segle XIX, és una mica abans, amb la màquina de vapor, el que produeix de nou respecte a anteriors models de societat és la producció massiva. Amb maquinària es poden produir molts béns, per tant hem de buscar mercat per vendre aquests béns que s'han produït. En aquests moments, i diguéssim fixant-nos en el que deia en Joan Gou, en el tema d'internet, el que es produeix és una extremada, un nombre extremat molt alt de connexió entre les persones, O sigui, la diferència entre la etapa industrial, producció, i l'etapa actual és que ara estem molt connectats, i això no sé cap a on portarà, perquè no tinc capacitat acadèmica per dir-ho, ni sóc prou ni estic prou informat com per saber-ho, però jo veig evident que quantes més connexions hi hagin, més diferent serà el model de societat que tindrem, perquè ens podem connectar molt més que abans. I s'han vist resultats de... Per exemple, jo estic absolutament convençut que el procés, aquest procés que tenim al país, no hagués sigut el mateix si no hi hagués hagut internet. Segur. I moltes altres coses, i les primaveres àrabs, i no sé què, i altres, altres tipus de coses. Per tant, doncs, no sé, amb aquesta discussió que portaven, no sé qui té la raó, els dos, però com a resum seria això.
Com més tecnologia tenim, més comunicats estem, més capacitat d'engany...
Més exposats a l'engany estem,
som...
Sí, però també més possibilitat de ser enganyats, però també més possibilitat de ser desenganyats. És a dir, si tenim un canal de televisió i prou, i no tenim res més, ni internet ni res més, aquest canal de televisió pot ser que sigui molt honest i ens digui la veritat, o pot ser que no sigui honest i ens digui la mentida. Si tenim dos canals de televisió, llavors un dels dos pot dir una mica més la veritat que l'altre. És a dir, ens poden enganyar, però també hi ha maneres de... I a més, amb l'internet resulta que cada un és un emissor de notícies. És a dir, fins ara els medis de difusió, els medis de... els media, que dèiem, doncs eren empreses, no? La Vanguardia, el no sé què, la tele tal... Ara pots ser tu mateix. I no com a Ràdio Lloret, sinó com a Josep Altafulla, que donguis una notícia. Pots mentir, sí, però és que n'hi ha 40 que també poden... Per tant, tu pots dir una mentida, però també hi ha gent que pot contrarrestar la teva mentida, o sigui que tampoc és tan...
Avui en dia la credibilitat és un actiu. Per això sempre intentem els periodistes de donar la font d'aquella informació, cosa que en grups de WhatsApp tothom diu o publica el que li passa un tercer sense saber ni voler saber la font, no? D'aquella informació. Al Twitter, elnacional.cat, l'alcalde de Pineda de Mar, del PSC, no mira TV3 per salut.
Sí, això ho vaig saber ahir, sí. M'ho van explicar un gent de Pineda, sí.
Pues que li conservi la vida. Però ara, sobre això que parlàveu del control de la credibilitat i dels mitjans d'informació, pues mira, aquí a Catalunya ho hem estat, encara ho estem visquent, quan... Quan els poders fàctics s'ho prenen en sèrio, o sigui, ara en aquest moment estic parlant de l'estat espanyol, goita tu com actuen absolutament totes les cadenes. Dient mentides, postveritats, donant, fent sortir tertulians hooligans, donant un bombardeig d'informació inexacta en el 99% dels cops i silenciant qui podria... sortir a la palestra això, aquestes, a dir tot això. O sigui, per exemple, de seguida et deixo parlar, Joan, quan parlem de si les peres s'han de recollir i les maduixes s'han de recollir al febrer o al juny, allà la llibertat és total, tothom aporta el seu d'allò, però quan els poders fàctics que controlen els mitjans de comunicació s'ho prenen en sèrio, mira com van les coses.
Sí, en quant a això voldria dir una cosa, sembla que els darrers estudis diuen que la influència de les notícies per sistemes d'enviament de notícies guanya la televisió encara. O sigui, la majoria de gent s'informa o rep notícies a través de televisió. El segon mitjà és la ràdio. El tercer encara és la premsa escrita i el quart és internet, pujant, eh? Pujant. O millor el tercer és, ara ja internet és el tercer. Jo crec que no. No crec que és el primer. Bueno, això és el que jo he llegit i tal. Vale. Llavors, és igual, si tampoc és... el tema que diu en Miquel, amb el tema, per exemple, el tema del procés, les televisions espanyoles es posen totes d'acord i amb un missatge que és el que fan, monolític, etc, etc. És cert. És cert, i malauradament es veu encara la influència que tenen, eh? El que passa que bueno, hi ha internet, i dintre d'internet, dintre que hi ha internet...
Tres quarts del mateix.
Doncs a internet, per exemple, hi ha un mitjà que es diu Diario 16, que porta una política respecte al procés absolutament diferent, i Público, etcètera, hi ha tres o quatre, més petits, més menys llegits.
Ok, Diario, per
exemple. Jo no estic parlant de... És que no comparis Diario 16 amb Ok, Diario.
No, però justament quan hi ha un, també n'hi ha d'altres.
Sí, que sí, però hi ha aquests. És a dir, fa 30 anys només hi hauria la tele, i ara ja posem, Diario 16, per exemple. Doncs, o un altre, no sé, hi ha tres o quatre. Fa 30 anys era zero, i ara hi ha una cosa petita, poc llegida, perquè la major part de gent no ho mira, etc. Però hi ha una finestra d'oportunitat. I aquesta és la diferència entre els temps d'ara i els temps d'abans. Que abans l'oportunitat era zero, i ara és petita. Bueno, hem millorat, d'alguna manera. El progrés es nota. Hi ha un cert progrés.
L'altre, Joan.
Home, jo discrepo profundament. Primera, en aquest país tota la premsa avui està en fallida. És a dir, qualsevol empresa editorial d'un diari i d'un mitjà de comunicació estan en fallida.
Jo he parlat de qui controla els mitjans, sí, no dels mitjans en si.
Ara veuràs qui el controla. O sigui, és a dir, des del moment que han de viure de la subvenció de l'Estat, digue-li en publicitat, publicitat encoberta... i no els deixen caure perquè formen part d'aquest conjunt d'empreses de poders fàctics que dius tu,
que sap tothom
i que reben ajudes, és evident que després passa el que passa i el que diguem aquí a Catalunya, que el que té el cul llogat no sé quan vol. Per tant, aquest senyor quan vol seure ha de demanar permís l'amo de la cadira, i l'amo de la cadira és el mateix que mana aquest senyor que et retalla les pensions i que et fot castanyes el dia que li sembla bé, no? Per tant, la premsa espanyola no cal que ens sobti que es comporti de la manera que es comporta envers Catalunya o envers el procés, sinó que senzillament obeeix a una consigna exactament la mateixa
que
hi havia quan deia en Joan que només hi havia una televisió. És a dir, aquella televisió era l'altaveu i l'aparell de propaganda d'un sistema econòmic. Clar, per altra banda tenim la societat. La societat, avui dia, busca la informació. Però més enllà de buscar-la, la genera la informació. És a dir, nosaltres generem informació constantment. Els periodistes, que han d'estudiar una carrera i que fins ara l'estudiaven amb molta... perquè era el seu futur estava a treballar en un mitjà o fer de periodista d'investigació o periodista de telenotícies. Avui dia és una carrera que suposo que a la llarga acabarà desapareguent, perquè és que no té cap sentit que per anar darrere d'una notícia tinguis que tenir una titulació de 6 anys d'universitat. Quan qualsevol que està passant al costat de la notícia ho està gravant a través del telèfon mòbil, ho penja, i al final les empreses de comunicació s'han de refiar del que li envien els seus oients o la gent que té afinitat amb ells.
La interpretació de la realitat també és un mèrit i també cal que d'allò.
Sí,
o sigui,
sí,
els periodistes de carrera, que jo estaria molt d'acord amb tu, que potser no calen 6 anys, que amb 2 o 3 ja n'hi hauria prou, fer una carrera de grau mig, però els periodistes de veritat, que s'han deixat les celles, que més o menys han après un codi ètic, es queixen molt de que estan sent suplantats per informadors que no deixen de ser hooligans al servei d'algú, o que es guanyen la vida perquè criden més que els demés, perquè donen més espectacle que els demés, perquè el públic en realitat, i només hi ha que veure la cadena de màxima audiència que d'allò, que només fot programes que són de pati de portera, sense voler ofendre les porteres, no? O sigui, és un...
Però estem entrant en un altre debat, és a dir...
Estem entrant en un altre debat.
La societat compra...
Estem entrant amb el que la gent rep, i quan la gent accepta això, aquí també hi ha un problema d'educació.
No sé, perdoneu...
Ara entraríem a parlar de qualitat de qualitat del país, i la qualitat és la que és.
Algú pot imaginar...
Exactament, la gent, si veu aquests programes, és perquè li interessa.
Sí.
És a dir, si els fan, és perquè hi ha una gent que els hi compra. I aleshores, clar, l'opinió que tu tindràs de tota aquesta gent que compra aquests programes és la que tu tens i la que tindrà altra gent, no? Els mitjans de comunicació, en definitiva, són empreses, i al final d'any el que han de fer és donar resultats.
Sí, sí, sí.
I volen guanyar calés. Una altra cosa és que ho aconsegueixin o no, com sí, qualsevol altra, eh? És a dir, no per tenir la botiga més hores obertes vendràs més, sinó que irà en funció del gènere que tinguis i l'interès que tingui el client de comprar aquell producte, no?
No és la meva intenció obrir un debat sobre la telebasura, sinó ficar sobre la taula una realitat que, per cert, ja m'agradaria a mi poder veure la societat que tu veus, però contrasta amb aquesta societat idíl·lica, informada, responsable que ens estàs venent amb el teu discurs.
Algú pot imaginar com hagués sigut l'1 d'octubre sense la participació dels vídeos que va fer la gent i que va penjar? Com hagués sigut?
No, és que a pesar d'haver penjat els vídeos, ells van intentar ensenyar unes imatges i un missatge que no tenia res a veure amb el que tots havien vist i que tothom estava veient. Intentaven convèncer del contrari del que havia passat.
Fins i tot hi ha l'anècdota brutal del ministre d'Afers Exteriors espanyol a la BBC dient que la major part d'imatges estaven manipulades, li ensenyen imatges, diu que tot això és manipulació, i quan ho ha dit això, el periodista de la BBC diu: són imatges nostres.
Doncs, jo hi era.
O sigui, jo hi era i estàvem, eh? O sigui, què hagués sigut de l'1 d'octubre sense la participació de la gent? Doncs no hagués sigut el mateix. Pues, això canvia, és a dir, el fet de que hi hagi la tecnologia canvia coses i fa les coses, pels que volen manipular, les fa més difícils. Perquè si no hi hagués hagut les possibilitats tècniques, doncs si amb tot el que hi ha encara tenen la barra de dir que està manipulat, imagineu si no hi hagués hagut això. És a dir, hagués passat que no hi ha hagut res, que ningú ha pegat a ningú, etcètera, etcètera.
Aquesta és la diferència de les manifestacions dels anys 60 o 70 a les d'aquesta dècada.
Exacte.
Els mitjans de comunicació. Clar. És a dir, això passa...
Al final ho hem entès, eh? És a dir, hi ha un canvi social, un canvi tecnològic.
Sí,
per cert, salutacions, Albert.
Però és que no tot és o 0 o 10. O sigui, aquest programa que vosaltres heu ficat de la BBC ha pogut passar perquè era la BBC. Tu t'imagines que això hagués passat a Antena 3? Ho creu? És creïble? Que es presenti un ministre a Antena 3, digui que allò està manipulat, i el periodista d'Antena 3 surti i digui: no, és que ho he gravat jo. És creïble, això?
No, jo no ho hauria dit.
És creïble que en la data que estem en aquest 2018 fins i tot es prohibeixi la publicació, distribució, reproducció d'un llibre que està basat en una sentència amb dades objectives i provades?
És absolutament absurd. És, no sé,
sí, això és ja que... és el súmum,
el súmum.
No,
és absolutament absurd.
Els tics, no té sentit, passat, clar, i que encara perduren i que encara hi són. Clar, aquí la gent confon a vegades govern amb règim. És a dir, si algú es pensa que a Espanya el règim que el coneixem tots els que tenim certa edat,
l'atroz dictadura,
ha desaparegut, jo crec que té un problema. És a dir, una cosa és el govern, i que pot ser qualsevol partit que concorri a unes eleccions, sempre i quan des del règim, el control des del darrere, sigui ben vist. És a dir, en aquí hem viscut uns anys pensant-se que ens anàvem de cara a una democràcia i que Espanya ja era democràtica i que ho fèiem molt bé i que ens hem omplert la boca d'estat de dret i d'estat del benestar i de país democràtic i volíem donar lliçons a països democràtics de llarga tradició, i hi ha hagut moments a la història que s'han volgut donar lliçons, i quan aquí realment no hi ha hagut mai un canvi involucionista o evolucionista cap a la democràcia. És a dir, ens han tingut contents i enganyats durant molts anys i molta gent s'ho ha cregut, i clar, així tenim una
jo
política
no.
De...
Bueno,
no, ja sempre hi ha excepcions, no?
És evident, són molts els que potser no hem picat, no? Però... Clar. Però estem parlant d'un conjunt de necessitat de quasi 40 milions
s'entén.
Que viu de subvencions, que viu de PERS, que viu de peonades, que viu de comprar vots. Si tinguéssim en compte tota la moguda que hi ha al centre d'Espanya, de funcionaris, alts funcionaris i tota aquesta gent que forma part del règim, que clar, aquí és impensable, és a dir, aquí no ho visionem perquè no ho vivim. Però tu te'n vas al centre del país, a la capital d'Espanya, i vas preguntant a la gent que et trobes a qualsevol cafeteria, tu de què treballes? Treballa l'Estat, és funcionari.
Clar. I
cobren uns sous, que d'aquí no se n'ha parlat, estem parlant dels jubilats amb un augment del 0,25, i que tenen tot el dret a reclamar, però si coneguéssim, si la societat espanyola conegués els sous dels alts funcionaris que hi ha a l'Estat espanyol, que són moltíssims, és a dir, aquí tenim un polític per cada 106 habitants, i Alemanya en té un per cada 500, clar, quan tu ets capaç de visionar això i d'entendre això, de dir, ni tenim la capacitat econòmica d'Alemanya, però sí que tenim una despesa 5 vegades per sobre Alemanya per mantenir un estatus polític que no té cap sentit al segle XXI.
Que a més no només són els polítics, que també, sinó els funcionaris.
Tot, però sigui, forma part de la política. És a dir, un polític necessita 5 persones perquè li doni serveis. Això vol dir que seran o 5 funcionaris o 5 càrrecs de responsabilitat, digues, Josep.
Ara falten 15 minuts per les 10. Mm-hmm. A veure si en aquest quart d'hora podem saber l'opinió o la teoria que tingui cadascú dels contertulians pel que pot arribar a passar, si Jordi Sánchez serà investit o no, o quina és l'estratègia, o què és el que en pensa, perquè hi ha molta gent, molta ciutadania, que primer que ja estan farts, d'altres cansats i que ja no donen credibilitat a una proposta o una altra, ara no arriben a un acord, ara s'enfaden, ara sanifiquen això o l'altre. En fi, a veure, què en pensen cadascú de vostès del que pot arribar a passar?
Tachan.
Joan, primer.
No, jo penso que...
Com al ple, poso el cronòmetre.
El cronòmetre, molt bé. Quants minuts tinc?
5.
15.
Molt bé. No, jo penso que els partits majoritaris no volen fer la independència en aquests moments, no saben com en sortir-se'n. Això per una banda. Per tant, ni tindrem independència ni res, eh? Això que quedi clar. El que passa que dintre d'aquesta estratègia de no tenir independència, tal vegada han iniciat des de Brussel·les una línia de protesta internacional amb denúncies de l'estat espanyol a la ONU, etc. I la jugada Sánchez jo crec que ve per aquí. És a dir, jo no hi entenc amb lleis, però es veu que si l'Estat, a través de, no sé, del fiscal o del jutge o qui sigui, no deixa opció a que Jordi Sánchez pugui ser investit, es veu que és una flagrant
conculcació
de drets i de prevaricació, etcètera, que es veu que de cara a l'exterior pot ser important de cara a aquests que estan amb la línia de denúncies de l'estat espanyol amb els organismes internacionals. Llavors, jo penso que el que passarà serà que proposaran en Sánchez, no el deixaran ser investit, llavors proposaran una altra persona i serà investida i faran govern autonòmic i diran que implementarem república a poc a poc, bueno, aquestes coses per contentar la gent i ja està. I ja quan hi hagi una altra finestra d'oportunitat, d'aquí 10, 20, 5 anys, no ho sabem, doncs potser hi haurà una generació de polítics que siguin homes d'estat i no autonomistes, llavors sí que faran el que han de fer.
Hipòtesi de Miquel.
Pues jo no crec que s'investeixin Jordi Sánchez, no perquè jo no ho desitgi, però tal com veig el tarannà, si estiguéssim parlant amb gent intel·ligent, segurament no hauríem arribat a aquest punt. O sigui, no, la moguda no hagués ni començat. Ara estem parlant amb gent que té la plena convicció dintre seu de que estan administrant un cortijo, saps? I llavors és impensable que la paonada se li rebel·li on van a parar aquests xitxarel·los, no? Com que tenen aquesta mentalitat, ficaran traves, implementaran lleis que serveixen a mida quan a ells em interessa, quan no. O sigui, per exemple, en Jordi Sánchez és un senyor que està a la presó de manera preventiva. Se l'acusa d'un delicte que no ha estat provat ni siquiera jutjat i que, en teoria, és innocent fins que es provi el contrari. Però, com que està imputat amb un delicte, segons la teoria del senyor Rajoy, no pot ser investit president. Això faria un paral·lelisme amb el president de la Comunitat Autònoma de Múrcia, que també estava imputat, també estava jutjat, però fins que no el condemnessin, aquest home seguia sent president de la Comunitat Autònoma de Múrcia. Saps? Llavors ells tenen aquesta doble vara de medir. I, al meu entendre, ojalà les coses anessin d'una altra manera, però el fet de proposar la investidura primer d'en Puigdemont, després d'en Jordi Sánchez, obeeix a una política de que el món se'n doni compte d'amb quin juguem els quartos, de com actua i per qui està format el govern de l'estat espanyol. Saps? Que això paralitza el país... Sí i no, en certa manera. El funcionament dia a dia del país el creen els funcionaris. Per exemple, aquí hi ha hagut la nevada, no ha arribat la sang al riu, però l'Estat estava preparat per respondre. Hi havia llevaneus, hi havia directors generals que donaven les ordres pertinents, i la cosa ha anat endavant. El fet de que no hi hagi govern implica el capítol d'inversions. Si volem fer un aeroport, si no d'allò... Si tirem cap a la dreta, si tirem cap a l'esquerra, si podem fer alguna cosa pels mestres, si podem fer alguna cosa pels pensionistes, i això queda aturat. És bo? No. Però també està dirigit pel 155, encara és pitjor. I encara que no estéssim dirigits pel 155, me n'hauria d'enterar, ho haig de preguntar amb algú que hi entengui, si encara... hi ha un control econòmic sobre la Generalitat de Catalunya amb sí. 155 sí. o no.
Sí, sí.
Llavors, ha, vull dir,
és,
fet...
I és anterior al 155 i serà posterior, també.
Llavors, el fet d'estar amb govern o sense, francament, no és desitjable, no és agradable, no és, si vols, estar constructiu, però tampoc és tant, no? O sigui... I sobre la independència, encara que no m'ho hagués preguntat, et diré, continuem amb la lluita i això ja no té marxa enrere. S'ha abusat de la gent i la gent té memòria.
A Miquel avui està inspiradíssim. Joan, la teva teoria, Joan Gou.
Jo és que no sé què dir després d'aquests dos discursos. Sobretot...
Soflames.
No, bueno, cadascú és lliure d'expressar el que creu que ha d'expressar, no? És a dir, jo no sé si assolirem la independència, si en Jordi Sánchez acabarà siguent president de la Generalitat o no. Personalment crec que no, jo crec que és un òrdago que han dissenyat per posar l'Estat una vegada més amb una prova de reacció, acció-reacció. Els experts diuen el que diuen, és a dir, estan provocant que el jutge prevariqui. En el cas de que prevariqui, pregunto, no sé de què servirà, perquè no hi ha cap institució superior.
Sí, que... sí, el Tribunal d'Estrasburg. El Tribunal no ara, d'Estrasburg. No immediatament, sinó el... És a dir, s'estan jugant possibles presons, eh? Vull dir, l'ONU, no, el que digui l'ONU, això d'en Puigdemont que ha anat a l'ONU, això no és
vinculant,
però el Tribunal d'Estrasburg sí. Inclús el Tribunal d'Estrasburg pot condemnar penes de presó. És a dir, tampoc és tan... O sigui, tampoc poden fer tot el que vol. Passa que el Tribunal d'Estrasburg va, doncs, a 7, 8, 9 anys vista, bueno, i no és el d'allò, no és el tema del
si
moment.
Si veiem la gent que ja s'ha anat quedant pel camí, del cas Gürtel, del cas no sé què, i em sembla que ja han portat 12 o 13 que s'han anat morint, sí, vol sí, dir sí. Que amb una mica de sort, quan aquests senyors siguin jutjats per malfactors socials, possiblement ja no hi siguin, no? Sí. Per tant, també juguen sí, sí. Una mica amb això, és a dir, hem d'entendre que la mitja d'edat dels juristes que estan portant aquests casos ja està, tot i que clar, se'ls hi pot anar de les mans això, perquè si la gent ara viu 90 i 100 anys encara podria ser a temps, el que passa que no sé si a certa edat un acaba entrant a la presó o no acaba entrant a la presó, o sigui, hi ha un discurs aquí que a partir d'una certa edat
i aquests... això sembla que no és cert.
El cas Millet sembla dir que no.
I aquests no tenen problemes
no és cert, tinguis l'edat que tinguis pots entrar a la presó.
Aquests sí, no tenen problemes de pensió, eh?
Jo crec que en Millet ha sortit bastant ben parat aquest home, no? I ha estat 20 dies ingressat en un hospital que a sobre l'han curat i ho han pagat entre
sí,
tots.
Sí, sí, sí. Jo dic el cas Millet sembla indicar que no.
Que I que jo sàpiga, no ha tornat
és fàcil,
un dia,
fins i una malaltia. I
de... No, aviam. Jo, pel tema Millet, que deien, és que quan el podran condemnar una condemna determinada, però per edat no entren, per edat entren, el que passa
que...
El tema Millet surt perquè ha pagat, és a dir, però és que si el Millet tingués 30 anys i paga allò que li han dit, també sortiria.
Ha pagat o sigui, no... amb els calés que es va quedar.
Sí, clar.
Vull dir que a veure, clar.
No, clar, és que és... Home, és el sistema espanyol. Per això volem fer una república eficient i no un estat ineficient.
Sí, però qui escolta aquest argument sempre es pregunta, i a mi qui em garanteix que en una república... segueixi passant això o no?
Perquè el que hi ha ara segur que és així i quan hi hagi una república és possible que això canvi.
I perquè s'establirà un Codi Penal nou per defecte, després faltarà que es compleixi o no, que es manipuli o no, més progressista.
I perquè hi ha llocs al món on no serà... passa. És a dir, ara estem com estem. I això no canviarà.
Jo sóc tan escèptic com en Joan.
Ara, quan arribi la república, ja estarem en aquell estadi d'estat virtual, el qual no farà falta cap model de comportament ni republicà ni feixista perquè la societat passa olímpicament de tots aquests models.
Bueno,
en Joan, al principi del debat, es fixava en els models nòrdics. Jo he interpretat que Finlàndia, Noruega,
sí, però
Dinamarca...
Són antics. Tot això és antic. Holanda, estem parlant
sí,
del passat.
Però
tu ho contemples com antic. Jo ho contemplaria com a bo o dolent.
No, antic.
Com a...
antic, bo dolent, però antic. Són models que venen de molt enrere.
Quina seria la referència?
Jo a casa tinc un mobiliari, no el tinc, però imaginem que tingués un mobiliari Louis XV, antiquíssim, però déu-n'hi-do, saps? Vine'm a darrere.
Jo penso que la referència del moviment republicà, quan està parlant en general, la gent parla dels països nòrdics, però no perquè sí, sinó perquè són en aquests moments històrics són els estats més efectius que hi ha, que són capaços de donar...
d'evolucionar amb la societat.
I de donar un estàndard de vida més alt als seus habitants. i això és així, i el moviment sobiranista, fixeu-vos que diuen serem o volem ser la Dinamarca del Sud, Finlàndia. L'Holanda del Sud, la Finlàndia del Sud, és a dir, la perfecció no existeix al món, eh? No hi ha cap lloc que sigui el paradís, però hi ha llocs que dintre del que és la societat humana, doncs que són capaços de donar millor nivell de vida als seus habitants, i en aquests moments històrics els llocs del món on la gent viu millor doncs són aquests països.
Islàndia.
Per tant, nosaltres...
És el que anava a dir.
Islàndia, sí. Noruega, tots amb les seves característiques. Noruega té petroli i nosaltres no, Suècia té no sé què, nosaltres tampoc, nosaltres tenim una altra, és a dir, però més o menys aquesta àrea és a on es viu millor el món en general, i per això el moviment República Català en aquests moments es fixa en aquests models, i per tant, quan molta gent es fixa en aquests models i això la República esdevindria, doncs és probable que no ho fem, que no arribar o no arribarem per cultura, pel que sigui, al mateix estàndard d'ells, però segurament una miqueta més. És a dir, aquest escepticisme de si en república estarem igual, segur que no, perquè els estàndards del que tenim ara són dels més baixos del món. I només que millorem una mica ja n'hi ha prou.
On es viu millor en el món, Joan Gou?
A casa meva.
No ho sé, perquè no hi he viscut mai a casa d'ell. Però probablement aquesta resposta que acaba de donar Miquel sigui la correcta. És a dir, tothom crec que el més bàsic és viure bé a casa, i a partir d'aquí a la comunitat a la que pertanys, a la teva ciutat, al teu poble, al teu país, i així anar fent, no? Però vull dir, comença per un mateix, a casa seva, i evidentment a casa de Miquel s'hi deu viure molt bé.
Hi ha un lloc paradisia que es troba a l'estat espanyol i que es diu Catalunya, Lloret de Mar. Crec que és un molt bon lloc,
i molt recomanable.
Gràcies, senyors, per la tertúlia d'aquest dimarts.
A vosaltres, bon dia.